Cope Tarragona.
Estàs informat.
Bon dia, 12 i 20 minuts des de Tarragona. Continuem a Herrera en Cope. És dilluns, és 9 d'abril, el dia en què ho hem de tornar a explicar. Terrible, ha mort una noia de 22 anys en un accident de cotxe. El conductor ha donat positiu en drogues i en alcohol. I cada vegada que n'hem d'explicar una d'aquestes, ens sembla mentida, sembla que no pot ser, que en el moment en què hi ha potser més informació, més suposadament conscienciació sobre els perills de posar-nos al volant, en tenim una d'aquestes massa sovint. I això és evitable. Què més s'ha de fer? Com ho podem evitar? Per la nostra part, no ens cansarem de dir que cal ser molt conscient abans de posar-se al volant d'un cotxe i que no val tot. Una noia de 22 anys ha mort en aquest accident i ja n'hi ha prou. I avui al programa parlarem d'aquest accident, repassarem tota la informació que n'hi ha força sobre la taula. A l'espai de talent amb denominació d'origen els parlarem de Keep Fit Reus. És una nova manera de fer esport amb certa ajuda de la tecnologia. Ens ho explicaran d'aquí uns minuts. Avui també a partir de la una anirem de vins, entrarem al celler Pedrola, a Miravet, i descobrirem la seva història i els seus vins. I en la darrera mitja hora de programa agafarem la Nacional 240 per connectar amb Cope Lleida, com cada dilluns, i avui parlarem, atenció, de la renda, de la declaració de la renda, de les novetats que hi ha enguany, i pararem especial atenció als autònoms i la renda, que tampoc ho tenen fàcil. Recordin que esperem propostes i opinions a través del compte de Twitter del programa, @copetarragona, també el nostre WhatsApp 672 65 35 34, 672 65 35 34, si tenen consultes, dubtes sobre la declaració de la renda, dels canvis que hi hagi pogut haver aquest any, ens les poden fer arribar a partir d'ara mateix i ho proposarem, ho posarem sobre la taula amb els nostres convidats experts d'avui. I no es pensin que no els posaré música, perquè tal dia com avui, de 1983, Irene Cara guanyava l'Òscar a millor cançó amb això. All alone I have cried, silent tears full of pride, in a world. Un 9 d'abril de 1983 s'enduia l'Òscar per aquesta cançó, banda sonora de Flashdance. Els acompanyarem en directe fins al punt de les dues al 93.5 al camp, 98.0 si ens estan escoltant des de les Terres de l'Ebre, i sempre, siguin on siguin, doncs a través del web i l'app de Cope poden seguir el programa en directe. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Tarragona.
Estàs informat.
Vinga, 12 i 26 i obrim el bloc informatiu, com sempre amb l'àrea de serveis, primera parada a l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, bon dia.
Bon dia. A l'interior continuarà el cel molt ennuvolat aquesta tarda amb precipitacions i a més amb una cota de neu que ha d'anar baixant, arribarà als 1.000 metres. Al litoral, cel més clar amb poca nuvolositat en general. Avui pugen les temperatures, hi haurà màximes de 18 graus a Tarragona, Reus i el Vendrell, 16 graus a Gandesa i 22 a Tortosa. Pel que fa al vent, encara bufa de l'oest, però anirà girant a sud i serà més intens. Demà dimarts tindrem alguns intervals de núvols al principi del dia a les comarques de Tarragona que aniran creixent al llarg de la tarda. La cota de neu estarà entorn als 1.000, però anirà pujant fins als 1.500 metres també i, per tant, durant la tarda no descartem precipitacions, fins i tot alguna nevada. Les temperatures mínimes no variaran, arribarem als 9 graus a Tarragona, en tindrem 6 a Reus i Gandesa i 8 al Vendrell i a Tortosa. La màxima, però, baixarà una mica demà i el vent continuarà bufant de component sud.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Tens, doncs, aquest canvi de temps a partir de demà. Aquesta hora, normalitat a les carreteres tarragonines, segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Els ho dèiem en començar, detingut el conductor del cotxe en què aquest diumenge ha mort una noia de 22 anys després de sortir de la carretera i caure a un canal de rec. El conductor, també té 22 anys, va donar positiu en drogues i en alcohol. Se l'acusa d'homicidi imprudent greu. L'accident tenia lloc al voltant de les 7 del matí d'aquest diumenge a la carretera TV-3408 a Sant Carles de la Ràpita. Per causes que encara estan sota investigació, el cotxe va sortir de la carretera i va caure dins el canal de rec. La copilot, aquesta noia de 22 anys, veïna de l'aldea, va morir a causa de l'accident. I un altre accident greu també a la Nacional 340, novament al Vendrell. Tres ferits de diversa consideració, un d'ells amb pronòstic greu, va ser traslladat a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Els veïns tornen a demanar la gratuïtat de l'AP7. I atenció a aquesta notícia que coneixíem justament el dia després d'aquest accident mortal, tristament, després en què el conductor ha donat positiu en drogues i en alcohol. Els Mossos han denunciat penalment un veí de l'Ametlla de Mar que va caure amb la seva moto i quintuplicava la taxa d'alcoholèmia. La policia el va trobar al voral de la Nacional 340 amb símptomes evidents d'anar begut fins al punt que no es podia posar de peu. Té 48 anys, va donar 1,18 quan el permès és 0,25. El conductor s'exposa ara a una pena que podria anar dels 3 fins als 6 mesos de presó o entre 6 i 12 mesos de multa o treballs en benefici de la comunitat. També se li podria prohibir conduir entre 1 i 4 anys. I canviem d'assumpte. L'impost sobre les begudes ensucrades a Catalunya n'ha reduït el consum un 22%. Ho diu un estudi realitzat per la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat de Barcelona. Es confirma que com més elevat és el percentatge d'augment de preu, més es redueix el consum. La investigació ha detectat que des de l'entrada en vigor del tribut, ara farà just un any, els consumidors d'aquest tipus de producte han ingerit 107 calories menys per setmana. La investigació ha constatat també que es produeix un efecte substitució, és a dir, una part de la caiguda del consum de begudes ensucrades es substitueix pel consum de begudes light o zero i que augmenten les vendes després de l'entrada en vigor de l'impost sobre les begudes ensucrades, com els dèiem, ara al maig farà un any. La coautora d'aquest estudi és Judit Vall, ho ha dit en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
Sense cap dubte, l'impost ha sigut efectiu, ha aconseguit l'objectiu que buscava, que era en un primer pas augmentar els preus i en un segon pas reduir el consum. Trobem que l'impost és molt més efectiu, és a dir, es redueix molt més el consum en les zones de Catalunya on hi ha una elevada taxa d'obesitat. I, per tant, a la població que té més risc de sofrir malalties com diabetis, malalties cardiovasculars, en aquesta població és on es redueix més el consum de begudes ensucrades. Per tant, això és un altre indici que ens fa pensar que hi pot haver efectivament a mig i llarg plaç efectes que siguin positius per a la salut de les persones.
Des de la seva aplicació, els darrers 8 mesos de 2017, la Generalitat ha recaptat 22,7 milions d'euros amb aquest impost a les begudes ensucrades. I atents a aquesta, els bancs que van finançar la indemnització del Càstor exigeixen ara al govern central la devolució dels 1.350 milions d'euros després que la Comissió Nacional del Mercat de Valors ordenés deixar de pagar el crèdit arran de la sentència del Tribunal Constitucional. CaixaBank, Santander i Bankia han presentat una reclamació de responsabilitat de l'Estat exigint el retorn d'aquesta quantitat finançada que encara no s'ha recuperat, a més dels danys ocasionats. Consideren que la inconstitucionalitat del decret llei amb el qual el govern va acceptar la renúncia de la concessionària i va establir el mecanisme de compensació per al fracassat magatzem de gas submarí no hauria d'ocasionar cap pèrdua a qui ha finançat per facilitar una mesura d'interès general. La batalla legal de l'enorme litigiositat que el ministre d'Energia ja pronosticava arran de la sentència del Tribunal Constitucional comença, per tant, a agafar forma amb aquesta reclamació dirigida pels tres bancs directament a l'Estat. El govern haurà ara de respondre a aquestes demandes, sigui exigint responsabilitats a tercers, una prerrogativa que es va reservar legalment quan van indemnitzar l'exconcessionària Escal UGS, o bé buscant una sortida negociada si vol evitar un conflicte judicial amb els bancs. En plana econòmica, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya demana a Hisenda que redueixi l'IRPF també a l'hemidelta dret per les pèrdues causades per un fong de l'arròs. Mentre que s'ha reduït la pressió fiscal per aquells arrossaires de l'hemidelta esquerra afectats pel caragol Massana i la pericolària, no s'ha tingut en compte que també al marge dret les pèrdues provocades pel fong van ser d'entre el 30 i el 50%. La pericolària és una malaltia que afecta l'arròs quan es donen condicions meteorològiques de molta humitat i altes temperatures durant dies. Té una alta capacitat destructiva i l'any passat va afectar en ple mes d'agost bona part dels camps d'arrossers del Delta. Tant Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya com Unió de Pagesos van estimar pèrdues de la collita de més del 30%. En molts casos es va elevar fins a la meitat de la producció d'arròs i en algunes parcel·les va arribar al 90%. Joves Agricultors i Ramaders enviarà un escrit al Ministeri per demanar que també els arrossaires del marge dret, l'índex de rendiment net aplicable al mètode d'estimació, l'objectiu de l'IRPF 2017, canviï. Xavier Vela és president de JARC a Tarragona.
I a la millor mos podem trobar que a mitja campanya de renda pues modifiquen o accepten aquestes peticions, en aquest cas per part nostra. Per tant, no hi ha uns terminis establerts. Com més ràpid millor, perquè sempre hi ha gent que ja ha fet la renda o que la fa, és a dir, ja, a dia d'avui ja es pot fer, i clar, ara imaginem-nos que d'aquí 15-20 dies o un mes canvien els coeficients. Si algú ja ha fet la renda, pues, bueno, haurà de justificar que ha estat perjudicat, haurà de fer unes al·legacions, haurà d'intentar fer una nova renda. Si ho podem estalviar, molt millor. És a dir, com més comptes s'aclareix aquest tema, millor.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Avui continua l'Audiència de Tarragona el judici per un suposat cas de corrupció urbanística a Querol, a l'Alt Camp. Es jutgen uns fets que remunten a 16 anys enrere, entre 2002 i 2005. Durant aquest període, dos exalcaldes, Albert Carreño i Miguel Uroz, haurien orquestrat una operació urbanística per revalorar una zona on s'hi havia començat a fer una urbanització, en la que un projecte en el qual es van involucrar carrers públics, l'arquitecte municipal i empresaris. Hi ha 9 investigats en total. Si bé finalment només 6 seuran a la banqueta, Carreño, un dels principals serveis de la trama, va morir el passat mes de gener. Uroz, actualment encara regidor i exalcalde, va entrar ja divendres indignat al jutjat i reivindicava la seva innocència durant l'inici de la vista oral. Ho deia així a l'Agència Catalana de Notícies.
Innocencia, no yo, todo el ayuntamiento, desde el alcalde, del regidor de urbanismo, del arquitecto, todo el mundo no ha hecho nada, coi, por envidias. Oye, lo que venden una finca, a mí ni al ayuntamiento le importa lo que cobran. Lo único que el ayuntamiento que hace en una venta, si es del municipio, cobrar las plusvalías. Y nada más. Y si un señor lo vende por 1 millón y otro lo compra por 3, a mí que me explican. A mí no me preocupa porque yo no voy a ir a prisión. ¿De qué? Si yo no he hecho nada.
El fiscal demana penes de presó de fins a 4 anys. El judici durarà unes 3 setmanes i declararan prop d'una vintena de testimonis. Un apunt de successos. La Policia Nacional ha detingut dues persones a Tortosa per estafa en la venda de gossos de races petites per internet. Hi ha una cinquantena de denúncies arreu d'Espanya i l'import total de l'estafa podria ascendir per sobre dels 14.000 euros. Segons el cos policial, inserien a diversos portals d'internet dedicats al comerç entre particulars anuncis en els que oferien la compra i venda de cadells de gossos, generalment races com chihuahues, yorkshires, bulldogs francesos o carlins. Per cada cadell sol·licitaven als compradors quantitats d'entre 200 i 350 euros per tal d'evitar una major gravetat de la pena si els enxampaven. Els detinguts són una dona de 30 anys i un home de 34. Ella acumula 6 ordres de recerca i detenció per diversos jutjats d'Espanya. També havia estat detinguda en els últims anys per delictes similars a aquest. I una bona notícia, Tortosa s'ha convertit en referent de funcionament i resultats del programa Invulnerables contra la Pobresa Hereditària. És un programa que va començar fa 3 anys. Tortosa ha estat una de les 7 primeres ciutats en posar-ho en marxa i el treball que es fa a Tortosa amb una important xarxa d'entitats socials i empreses que ajuden a una cinquantena de famílies a trencar amb la xacra de la pobresa, a inserir-se al mercat laboral i a garantir la igualtat d'oportunitats per als seus fills. Incorpora, ja ha donat feina a 90 persones a l'Ebre, però aprofitant la jornada d'aquest divendres en què es posaven en valor els resultats d'Invulnerables, han iniciat noves visites a noves empreses que puguin participar en la iniciativa. Sor Lucía Caram és impulsora d'Invulnerables i ha animat a més empreses i ciutadans de les Terres de l'Ebre a involucrar-se i a col·laborar per poder fer créixer el programa. Així ho deia.
Per tant, és acostar-se o a serveis socials o a l'entitat Esplai Blanquerna i preguntar què és el que poden col·laborar. Es pot donar... tenim espai de suport escolar en el que hi ha un professional, però al costat del professional se necessita gent que també pugui fer de contenció, d'acompanyament al costat d'aquest professional. Es pot fer acompanyament quan als nens se'ls ha d'acompanyar a determinades activitats o per fer alfabetització amb els pares. Jo crec que la imaginació, el poder a partir de la realitat. Esplai Blanquerna està treballant en el dia a dia, coneix la realitat de les famílies i són els que podran indicar als ciutadans com poden col·laborar, no?
I més qüestions. L'Ajuntament de Tarragona ha decidit actuar per la via d'emergència a l'Amfiteatre Romà per pal·liar les esquerdes en la part del mur posterior de la grada afegida l'any 79. Els testimonis de guix que es van col·locar al passat mes de febrer per controlar l'evolució dels desperfectes també s'han esquerdat i, segons l'Ajuntament, hi ha perill d'esfondrament d'aquesta part de la grada. Aquesta setmana apuntalaran el mur amb una bastida i se senyalitzarà un perímetre de seguretat per evitar-hi l'accés. Tot i això, l'amfiteatre continuarà obert de manera gratuïta mentre no es pugui accedir a l'arena. L'Ajuntament diu que en cap cas corre perill la celebració dels actes del Tarraco Viva que tindran lloc del 13 al 27 de maig. I encara en plana cultural, els crims reals en la ficció han centrat la quarta edició del festival El Bifa Sang de l'Espluga de Francolí. Les taules rodones i la presentació de les novetats de novel·la criminal en català han centrat aquesta edició que ha homenatjat Manuel de Pedrolo i també a l'escriptor afincat a Tarragona, Jordi Tinyena. El comissari del festival, Salvador Balcells, explicava que després de 4 anys de certamen literari, El Bifa Sang ha guanyat en l'expectació que crea al públic, així com en assistència.
Bé, la definim com a criminal perquè inclou la negra i la policíaca, que són dues variants, i el maridatge amb el vi doncs és molt fàcil, no només pel vi negre, sinó perquè estem en una zona vinícola important i, per tant, doncs, la part lúdica, diguéssim, del festival, que són els tastos de vins, contribueixen molt també a popularitzar-ho i li donen aquesta personalitat pròpia.
En esports, aire pel Nàstic, que fuig de la zona de descens després de guanyar per 1-0 al Valladolid. Victòria amb un gol in extremis de la mà d'Álvaro Vázquez, que el situa a 6 punts del descens. I el Reus, per la seva banda, ha perdut aquest cap de setmana al camp del líder 2-1 al Molinón davant l'Sporting de Gijón. Per acabar, fem una ullada a les portades dels diaris. Comencem pel de Tarragona, que diu la pensió més alta de Catalunya està en el tarragonès. Al Reus Digital, a aquesta hora, destacat 7 dècades de la reobertura del centre de lectura de Reus. I al del Camp.cat destaquen que el vehicle elèctric és una prioritat desigual per als ajuntaments tarragonins. Al Tarragona 21, la UGT sol·licita, diuen, empara al síndic i a la Unió Europea per evitar el desmantellament de la via de la costa. I finalment, avui en portada, al diari Més, el Pau del Clos guanya la batalla i es tallarà el trànsit al costat de l'escola. Vint minuts per arribar a la una, un minut de publicitat i continuem.
Vaya, has pinchado. ¿A qué no sabes que hay un seguro que te ofrece un servicio a domicilio de reparación y sustitución de neumáticos?
Llegas tarde. Mira, ya está aquí el taller móvil de Línea Directa con mi neumático nuevecito.
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Per gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional, restaurant Masia Crusells. Banquets, reunions familiars, comunions, dinars d'empresa. A Masia Crusells disposem de l'espai perfecte. També podrà gaudir de la nostra cuina mediterrània en un ambient familiar. I recordi, a Masia Crusells també podrà degustar la típica calçotada. Reserves al telèfon 977 75 40 60. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
Vinga, és dilluns i com cada dilluns fem el programa, aixequem persiana, continuem amb aquest espai en què busquem talent amb denominació d'origen, busquem projectes i històries que ens agraden cada setmana, que ens criden l'atenció. I hem entrat ja a la primavera, senyores i senyors. És una època en què sembla que ens entra una mica la pressa per posar-nos més en forma, per preparar-nos pel que ha de venir. Doncs el nostre convidat d'avui es dedica precisament a mantenir-nos en forma tot l'any, no només ara. M'acompanya a l'estudi en Xavier Brumos, que és responsable de Keep Fit Reus. Xavier, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per venir. Escolta, Keep Fit Reus és un projecte que acaba de néixer, no?
Sí, pràcticament. De fet, portem, no res, 4 mesets encara. I bueno, moltes ganes i molta il·lusió.
Sí. Com comença aquesta idea a voltar pel teu cap? A veure, perquè...
Bé, jo vinc del món de l'esport. Sí. Em dedico a fer curses d'ultra distància. Bueno, triatlons, Ironmans, etcètera, etcètera. Aleshores... buscava alguna cosa que em permetés relacionar, no?, tant la feina com el meu hobby i la meva passió, que és l'esport. Aleshores, pues, vaig estar buscant i vaig trobar que era la idea perfecta per poder viure d'una mica el que m'agrada i el que sento com a meu.
Ara la gent dirà, bueno, un gimnàs més. No, senyores i senyors. No?
Exacte. Hi ha molta gent que confon una miqueta amb un gimnàs. I bé... sí, realment potser sí que et fa una mica la funció del gimnàs, però donar-li una mica una volta el que seria el sentir, no?, d'un gimnàs. Aquí, doncs, les diferències amb un gimnàs bàsicament és que aquí estàs tu sol o estàs tu amb una parella amb l'entrenador. En aquest cas, doncs, sóc jo, la persona que fa els entrenaments. I clar, doncs, dona una mica un tracte molt més directe tant amb el client... de cara al client i el client amb l'entrenador, no? No és com anar al gimnàs i plantes davant de la sala de màquines i no saps molt bé què fer, ni per on començar, ni com fer-ho. Aleshores, aquí, doncs, tens aquest tracte més proper, amb més confiança, és tot més íntim, i bé, també, vulguis o no, es crea una miqueta de confiança, no?, entre client i entrenador, i és una de les coses que també m'agraden molt a l'hora de treballar, no? Poder parlar amb la persona... Bueno, estàs entrenant, però a la vegada estàs coneixent la persona et coneix a tu, aleshores es crea, bueno, un ambient molt, molt bonic, per, no? Mm-hmm. per dir-ho així.
Bueno, i de fet, això està bé perquè un dels principals obstacles que hi ha en això, i t'hi hauràs trobat, és que de vegades hem de vèncer, bàsicament, la mandra.
Exacte.
He de dir, és que no, és que he d'anar allà, hauré de fer cua per pujar la màquina o no sé ben bé com va, i a més, potser hi ha coses que les fem malament si anem per lliure, no? O
sigui, exacte.
I tu fas un entrenament personalitzat.
Correcte. Tu pots anar al gimnàs i hi ha moltes màquines i potser no saps ni com... No les has vist en ta vida, no? No saps ni com agafar-les. Aleshores, aquí, doncs, és això. Són sessions molt curtetes, són sessions de 20 minuts, 25, entre que arribes, et canvies i, com a molt, t'estàs 30 minutets per fer-ho tot, no? Aleshores, és molt més senzill a l'hora de dur a terme l'entrenament. No has de pensar, ostres, ara estic al sofà i he de marxar al gimnàs a tirar-me la tarda allí. No, realment els resultats s'obtenen molt més ràpid que en un gimnàs, molt menys temps que en un gimnàs, i el que aconseguim és, doncs, això. Vèncer una miqueta en la mandra, també ajuda la gent que no té temps, més que potser mandra, que li falta
no,
temps.
No, és mandra, Xavier, és mandra.
Bueno, però hem de quedar bé una mica en tots, no?
Sí, sí.
aleshores doncs busquem això, tant per temps com per mandra, doncs donar una solució i bueno, que tothom es pugui veure bé a l'estiu, a la platja o a la piscina, allà
exacte.
On sigui.
No, està bé, i a més de veure'ns bé, sentir-nos millor, perquè és veritat que no hi ha només, no és una qüestió només doncs, de potser perdre pes o estar més o menys musculat, no? Uh-huh. que també,
correcte.
Sinó de salut, al
exacte.
Final, és una qüestió de salut, no? No...
Exacte, o sigui, el sistema va igual de bé tant per una persona que fa molt d'esport, que potser sí que va al gimnàs i li agradaria complementar-ho d'alguna manera, o per una persona, doncs jo ho veig des del meu àmbit, no? Una persona que és corredora o que va en bici, igual millorar els resultats també li anirà bé, però a la vegada també és un sistema que permet entrenar gent que doncs, no ha fet mai esport o que fa molt de temps que no en fa, i és una manera de començar a aixecar-se del sofà, de començar a tindre contacte, no?, amb la vida, amb una vida més activa.
Exacte.
Aleshores, doncs, amb aquests 20-25 minutets setmanals, doncs, vulguis o no, la gent ja comença a moure's una miqueta. Són intensos, són sessions intenses, però la gent surt d'allí amb una càrrega d'endorfines que, vamos...
No, és que és veritat, és que quan et mous estàs molt més actiu per fer altres coses, no?
Exacte.
Clar, aquí no hem dit encara quina és la clau, és aquest entrenament personalitzat que ens fas, aquests 20 minuts fent els exercicis que tu consideris, mm-hmm. però és que tens una ajuda extra.
Clar.
Hem de dir la paraula clau, que és aquí electroestimulació.
Exacte.
Com va això? A veure com funciona, Xavier.
Com va això? Això, dit així, i la gent que no ho conegui semblarà que et posen allí un cable
i
que surts amb els pèls de punta. Bé, no és així. És un sistema doncs, que ja fa anys que funciona, que hi ha altres centres que també el duen a terme, i al cap i a la fi és una eina més, com, bueno, és com qualsevol altra màquina, és una eina que ens ajuda doncs, a escurçar els entrenaments, a fer-los més intensos, i bàsicament el que fa és contraure el múscul involuntàriament.
Uh-huh.
És a dir, el sistema fa que contraguis el múscul encara que tu no vulguis. Per tant, el que has d'acabar fent és fer l'exercici amb aquesta resistència extra que t'aporta el sistema d'electroestimulació.
Va, o sigui, ens ajuda, no?, a incrementar el que treballem... Que,
exacte, sí, ens ajuda complicant-nos la vida, no?, per dir-ho vale. Així una miqueta. No és dolorós, evidentment, no, que la gent no es pensi que és una cosa que has de patir físicament. Pateixes físicament com si que sortissis a córrer, per exemple, o anessis al gimnàs.
Vale, o sigui, jo, per exemple, és que no ho he provat mai, perquè la gent ho visualitzi. Ens hem de posar com... És com un mono, com un xaleco,
exacte.
No?
Exacte. Sí, bueno, fins ara, a més la diferència que tenim nosaltres, fins ara eren tots xalecos, amb cables, amb...
Sí.
Ara el sistema que tenim nosaltres és completament inalàmbric.
Ah,
és, sí, bueno, si heu vist mai pues, una prova de triatló, per exemple, és tal qual un mono d'aquests de triatló de màniga curta. Per tant, és una cosa molt còmoda, molt lleugera, que no cal ni mullar per millorar la conducció dels elèctrodes, o sigui, a l'hora de posar, treure i treballar amb el tratge, és la cosa més còmoda que hi ha ara mateix al mercat.
Vale, o sigui, per tant, això ho portem en aquests 20 minuts en què tu ens estàs fent la sessió amb els exercicis que ens hagis posat a cadascú, no?, per les nostres necessitats o objectius.
Exacte.
I això ho portem tota l'estona, com dius, no pesa, no hi ha cables, no?, per tant, i apte per tothom, eh?
Apte per tothom,
sí?
Correcte. Sí, és a dir, es poden regular les intensitats de cada grup muscular, aleshores la persona és la que mana fins on vol aguantar, no?, aquesta mica de patiment. Aleshores, doncs, la persona, si per exemple li fa mal un braç, li fa mal, doncs simplement es pot regular allà
vale.
On li faci mal, allà on tingui dolència. Si és una persona que ve de rehabilitació, que té, les, per exemple, les cames dèbils perquè ha tingut un accident de moto... Mil coses,
sí,
no?
Esguin, sí, que estàs un mes amb guix i...
I clar, les cames perden, vulguis o no, tot muscular, però doncs, també es poden encaminar els exercicis per tal de millorar aquesta falta de múscul. Aleshores ja es mira de planificar un entrenament que vagi doncs, una miqueta... en conseqüència de lo que la persona vol i busca.
Uh-huh. Dedueixo que tu, evidentment, abans d'embarcar-te en aquesta aventura, tu vas provar això en la teva persona,
exacte.
De l'electroestimulació, i què va ser el que et va fer dir, ostres, doncs aquí nota una millora, tu que ets una persona que ja està molt posada en el món de l'esport, però uh-huh. Ho vas notar, fins i tot.
Sí, jo, de fet, he estat un temps patint dolors d'esquena, fent exercicis i que no m'estreia de cap manera, i va ser quan vaig començar a entrenar amb electroestimulació que de sobte vaig notar una milloria, però increïble. Sí, és a dir, a mi em costava molt córrer, o sigui, corria amb molèsties a l'esquena, Em van dir que era per diferents motius, per falta de tonificació a l'abdomen, en fi, moltes coses, no?, que diuen els metges. I fins que no vaig començar a entrenar amb el sistema d'electroestimulació, no vaig de veritat començar a notar una milloria. És a dir, que a mi, sincerament, em va anar molt bé per tal de fer el que jo feia, que era córrer i anar en bicicleta i tot. Jo vaig notar molt.
Uh-huh. Ah, per tant, doncs és un valor afegit a l'esport, perquè clar, aquí la gent que potser tenen aquesta imatge de dir, no, tu poses el traje aquest amb els electrodes i tal i ja no has de fer res. No, senyors i senyors. No. Això aquí, miracles a Lourdes.
Exacte. Però... No, s'ha de fer, exacte, s'ha de mantenir una vida doncs, una miqueta activa, s'ha de menjar bé. No, clar, a veure, el que no es pot fer és anar aquí un cop al dia, un cop a la setmana i després anar al burger a sopar.
Exacte.
Aleshores, després és que m'engreixo, no, una altra cosa no.
Clar, per tant, això és un valor afegit més. Si entren al web, per cert, que no l'hem dit, www.keepfitreus.com, allà tenen més informació, però no només treballeu a KeepFit amb la electroestimulació, sinó que també feu altres coses, la pressoteràpia, he vist, i
exacte,
una cosa que mos d'explica, no sé ni si ho sabré dir, la criolipòlisi.
Perfecte.
Mare de Déu, m'ha costat, eh? M'ho he escrit en majúscules i separat, per si la ves, si ho podia dir bé.
La criolipòlisi, exacte.
De què és això? A veure, Xavier.
Això, bueno, com el nom indica, el crio és mitjançant fred, el que fem és destruir una miqueta el greix. Són, bueno, tant la criolipòlisi com també tenim radiofreqüència i cavitació, són tres sistemes per eliminar greix localitzat. És a dir, el típic Michelin
sí,
que hi ha a sobre i que no hi ha manera de fer-lo fora, doncs són tres sistemes que van la mar de bé per reduir aquesta mica de greix localitzat que sempre costa més de desfer-se.
Sí, senyor,
no?
Sí, senyor. I ara qui s'hagi provat roba de primavera ja l'haurà vist.
Exacte.
Ha tornat a aparèixer.
Semblava que no, però
ahí
està.
Yes.
La pressoteràpia, pues, bueno, és una mica més conegut ja, és el sistema aquest dels típics pantalons que hem vist que s'inflen,
sí,
que va molt bé per fer drenatge limfàtic, per reduir cel·lulitis. Hi ha programa també per després de fer els entrenaments d'electroestimulació. Te'n vas amb unes cames ja que no són... que no és com si haguessis corregut una marató, ja vulguis o no, pues les cames ho agraeixen també després d'un entrenament intens. Fer una sessió de pressoteràpia va molt bé.
Uh-huh. Molt bé, per tant, tenim aquí el conjunt, l'activitat física que allò que ens fa el Xavier aquests 20 minuts amb tots aquests afegits, no? Uh-huh. Si volem provar doncs l'electroestimulació, la pressoteràpia, ara ho tornaré a dir, la criolipòlisi.
Molt bé.
Ara que ja us he dit, ho potenciarem això. Evidentment, cada cas és un món, potser hi ha alguna d'aquestes coses que per les necessitats o característiques
exacte
d'algú no ens va bé, però si us visitem a KeepFit Reus ens fas un diagnòstic, no?
Perfecte, no, i tant. És a dir, que cadascú, quan ve la persona o alguna persona que està interessada o el que sigui, jo li pregunto, no?, què busca, per què ve i què vol aconseguir. Aleshores, doncs ja plantegem, doncs mira, potser et va millor l'electroestimulació, potser et va millor una altra cosa, no? Aleshores, com tu bé has dit, cada persona és un món, aleshores se li ha de buscar el que li va bé i saber què vol, exactament.
Mm-hmm, clar. I sobretot constància, perquè
sí,
clar, això...
Això com en qualsevol
com
cosa.
Com en qualsevol cosa, evidentment, no, ara potser, el que deia jo al principi, no, ara potser ens agafa la falera, no sé si ho heu notat, que ara no, amb la Setmana Santa la gent
una
diu,
miqueta,
ui, al tanto, no?, que ens hem de posar en forma.
Que s'apropa a l'estiu ja.
Clar, però bé, que és una feina per fer-ho bé.
Exacte.
De constància i de temps, que aquí en dos mesos, com deia, miracles a Lourdes.
No, a veure, en dos mesos es poden aconseguir resultats sempre i quan, doncs, ho que has dit tu, no?, que siguem conseqüents amb el que fem també, que portem una mica una vida activa, que mengem amb coherència, sent conscients del que mengem i quan ho mengem i si ho mengem correctament. Tampoc no es tracta de fer una dieta d'aquestes milagro ni res
d'això, no.
Simplement menjar bé i és suficient.
Uh-huh.
Però sí, sobretot constància... L'electroestimulació, de fet, tampoc no porta gaire temps. És un cop setmanal, com a molt dos en casos que ja la gent comença a tindre més capacitat física. Aleshores, es pot arribar a fer dues vegades a la setmana.
Però
en
si
principi,
no, un cop a la setmana.
Un cop a la setmana. Aleshores, per un cop a la setmana, és una estoneta que podem trobar tots i que ja et dic, per 20 minuts a la setmana, si es fa cada setmana i es fa bé, els resultats arriben.
Vale. Doncs escolta, haurem de provar això. No
Home,
sé,
i jo, tant, ara, jo t'hi espero ja.
Ja tinc curiositat a veure com és, perquè és veritat que a vegades potser, escolta, ho provem i no, pues, potser no ens agrada o no és el nostre, però bueno, ho hem de provar, ho hem d'intentar i en això ens ajudeu. I si no, doncs escolta, sessió d'entrenament sense vestimenta, sense electroestimulació, també s'ha de fer.
També s'ha de fer, exacte.
No hem dit l'adreça, carrer Pere de Lluna 22 de Reus, sí. Horaris, Xavier, perquè tu has dit que el temps és un factor important.
Horaris, fem l'horari que tenim és de 9 a 1 i de 4 a 8, però tenim gent que ve fora d'horari. Per tant, nosaltres entenem que és, hi ha molta gent que treballa precisament en aquestes hores, sí. No? Aleshores, el que fem és una miqueta adaptar-nos als horaris de la gent. Uh-huh. Si algú li va millor vindre abans de les 8 o al migdia o passar de les 8 de la tarda, no? Doncs no hi ha cap problema. Com que va tot amb cita, si algú li interessa, demana hora i aleshores acordem el moment on ens veiem i tant, mentre no sigui les 4 de la matinada, no? Que...
No seria l'hora ideal, però... per fer esport. No sé si, per cert, tu creus que allò que diuen és un mite, això que diuen que és millor potser fer esport al matí perquè així ja tens més energia, o això cadascú...
Jo trobo que això cadascú, jo amb l'experiència personal també em trobo molta gent, no? Hi ha gent que em diu que, sobretot amb el tema de córrer, que a mi m'agrada més córrer pel matí, no sé què, jo personalment m'agrada més córrer de nit, que tot més fosc, jo trobo que això és més un gust personal que no pas... No hi ha cap estudi científic que digui que va millor fer esport pel matí o va millor fer esport per la tarda. Hi ha gent que sí que ve a primera hora, perquè diu així ja em desperto i me'n vaig a la feina amb una altra cara, no? Però bé, no hi ha cap
norma. Llei,
exacte.
Això cadascú, l'important és fer esport.
L'important és fer-ho, en un moment o altre, però...
Exacte, moure'ns i fer salut, i si ja sobre, doncs lluïm millor, doncs escolta,
home,
ja...
Home, espectacular.
Espectacular. Doncs vinga, el Xavier us pot ajudar, Equip Fit Reus, carrer Pere de Lluna 22 de Reus, un plaer, Xavier.
Moltes
Torna
gràcies.
Quan vulguis. Jo podria fer el programa amb el vestit, amb l'estimulació posada.
I tant, podríem provar-ho un dia.
Doncs escolta... Tens un experiment aquí.
I tant, quan vulguis, ho provem.
Que et vagi molt bé, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
¿Le preocupa su cartera de fondos de inversión? ¿Está insatisfecho con su asesor actual o no se fía de sus recomendaciones? Si busca un asesoramiento objetivo, en AGE AFI podemos ayudarle. Porque al invertir hay que saber qué fondos son los más adecuados, acertar en su distribución y controlar de cerca su comportamiento. No renuncie a una segunda opinión y visítenos en Rambla Nova 2, Tarragona o en la web ageafi.com. AGE AFI, empresa de asesoramiento financiero legalmente inscrita en la CNMV.
Comencem la repassada a l'agenda a la ciutat de Tarragona. A 6:45 a la Biblioteca Pública tenen una cita amb el cicle Pulitzer 100+1. A l'espera que s'entreguin els Premis Pulitzer d'aquest any, la edició número 101, els proposen una selecció de pel·lícules basades en aquests premis periodístics. Anirà a càrrec de Raül Contel. I cita molt interessant la que tenen a Valls, a l'Institut d'Estudis Vallencs, a les 7 de la tarda. Continua el cicle El modernisme al Camp de Tarragona, un cicle que uneixen al Centre de Lectura de Reus, la Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona i ara l'Institut d'Estudis Vallencs. Avui la conferència serà La vida i obra de l'arquitecte César Martinell, l'artífex de les catedrals del Vidre, les nostres comarques. La conferència anirà a càrrec del seu net, en César Ramírez Martinell, també arquitecte. Doncs amb això arribem pràcticament ja al punt de la una. Els deixo amb els serveis informatius de la cadena COPE. Tornem en 5 minuts amb vins. Anirem a conèixer avui el celler Pedrola de Miravet. I recordin, a partir de 2:15, Nacional 248, per parlar de la declaració de la renda. Si tenen dubtes, preguntes, ens les poden fer arribar a través del nostre compte de Twitter o també a través del WhatsApp del programa 672 65 35 34. En parlarem amb gestors. Fins ara.
Este año, la calzotada en Restaurante El Álamo. Y al aperitivo, te invitamos. Calzots con salsa, longaniza, cordero a la brasa, postre, vino, agua, cava y café. Todo incluido por 35 euros. Y recuerda que te invitamos al aperitivo. Precios especiales para grupos. Infórmese en el 977-84-6240. Restaurante El Álamo. Carretera de Montblanc en Alcover.
Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El portavoz del gobierno alemán desautoriza a su ministra de Justicia, quien aseguró que era correcto que Carles Puigdemont hubiera quedado en libertad bajo fianza. Berlín, Rosalía Sánchez.
La posición del gobierno alemán sigue siendo la misma que desde el principio acaba de decir el portavoz del gobierno, Stefan Seibert. La ministra de Justicia, Barley, ya ha llamado por teléfono a su homólogo español para aclarar el asunto y su ministerio asegura que no hubo ni habrá declaraciones autorizadas al respecto. Solo diré que no ha habido declaración y que no la habrá. El diario Süddeutsche Zeitung, que publicó ese presunto apoyo de Barley a Puigdemont, ha quedado desacreditado. Se rumorea que se habría saltado un off the record, pero la posición oficial es que esas declaraciones nunca han existido.
Mientras, en Barcelona, el rey ha entregado los despachos a la nueva promoción de jueces. En plena tensión entre el Poder Judicial y los independentistas, Felipe VI ha recordado la independencia de la justicia.
El Estado de Derecho implica que la función de los jueces, juzgando y hacer ejecutar lo juzgado, ha de estar guiada por la tutela de los principios constitucionales, lo que os coloca en una posición clave en la sociedad.
Y la crisis nos ha hecho más prudentes a la hora de gastar. Es lo que se desprende de una encuesta que ha publicado Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorro. Joaquín Izmanos.
Sí, la conclusión de ese informe es que los españoles hemos aprendido a controlar nuestro bolsillo. Casi 8 de cada 10 dice que evita vivir por encima de sus posibilidades y que raramente gasta más de lo que ingresa. ¿Quiénes son los más cautos? Los mayores y los jóvenes. Estos últimos son además los más dispuestos a ahorrar según la encuesta de Funcas. Es un titular que llama la atención. Otro que cuanto más bajo es el nivel educativo, mayor es el freno que se pone al derroche.
Y hay más noticias en este lunes 9 de abril que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Herraiz.
Continúan las reacciones de condena a la masacre de la ciudad de Duma en Siria. Está a las afueras de Damasco y es uno de los últimos bastiones de los rebeldes al régimen de Al-Assad. El sábado, 42 personas fueron asesinadas con síntomas de haber sufrido un ataque químico. El gobierno de Rajoy ha emitido hoy un comunicado en el que expresa su consternación y repulsa y anima a la comunidad internacional a no quedarse de brazos cruzados ante la impunidad en el empleo de estas armas execrables. Todavía en el exterior, un dato que no por esperado no deja de sorprender. En Reino Unido, tras el referéndum sobre el Brexit, el número de británicos que en 2016 pidieron la nacionalidad de otro Estado miembro creció un 165%. Y el hospital donde ha sido intervenido el rey Juan Carlos ha emitido un nuevo parte. El monarca ha pasado buena noche y se recupera satisfactoriamente. Ingresó el sábado y ha sido intervenido para someterle a una operación de la rodilla derecha. Le han sustituido la prótesis que le implantaron hace 7 años.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
En El Espejo de hoy habláis de los obispos mexicanos y estadounidenses que piden que las fronteras, en lugar de ser zonas de guerra, sirvan para tender puentes entre países.
Nos vamos a esa frontera caliente, ciertamente, entre México y Estados Unidos, que ha propiciado una declaración que se considera histórica por parte del episcopado mexicano. ¿El motivo? Pues el despliegue de tropas de la Guardia Nacional estadounidense que ha decidido el presidente Trump. Los obispos reconocen la necesidad de una regulación de las migraciones y subrayan la importancia de que se respete el Estado de Derecho. Pero también recuerdan que la dignidad inalienable de la persona es la verdadera fuente del derecho. Reconocen que hay una grave responsabilidad de los propios gobiernos mexicanos que no han creado oportunidades suficientes de desarrollo para su país, pero rechazan, como también han hecho los obispos de Estados Unidos, que la frontera sea una zona de guerra. La única posibilidad de futuro es la construcción de puentes de confianza y desarrollo compartido y no de muros de indignidad y de violencia. Contamos más detalles de esta histórica declaración en un ratito en El Espejo.
puentes en lugar de muros. Lo escuchamos atentamente en media hora. Gracias.
A ti, hasta luego.
Y en los deportes, la polémica entre Márquez y Rossi da la vuelta al mundo. Luis Munilla.
Los medios de comunicación de todo el mundo se hacen eco hoy del incidente entre Marc Márquez y Valentino Rossi en el Gran Premio de Argentina. Márquez hizo caer a Rossi en su intento de remontar posiciones y el italiano ha sido durísimo con él. Escuchamos a Rossi y también la respuesta de Márquez.
Es peligroso para todos. Yo tengo miedo. Cuando estoy en pista con él tengo miedo porque sé que viene a por mí. Espero que él se aleje, esté lejos de mí y que no me mire más a la cara. Esta es una situación muy mala porque ha destrozado nuestro deporte.
Me preocupa cero, soy honesto y sí, he cometido un error involuntario totalmente. No he aceptado las disculpas, cosa que también respeto, pero no voy a decir nada. Él también ha tenido 25 años y espero que la gente también se acuerde.
La próxima cita del Mundial es dentro de 2 semanas en Austin, en Estados Unidos. El Fútbol Club Barcelona ya está en Roma, donde mañana juega la vuelta de los cuartos de final de la Champions después del 4-1 de la ida. Ha viajado Busquets, aunque está por ver si puede jugar. Y atención, noticia de última hora, está compareciendo ahora mismo Fernando Torres en un acto publicitario en Madrid y según informa Antonio Ruiz en COPE, en ese acto podría anunciar Fernando Torres su salida del Atlético de Madrid a final de temporada, que es cuando vence su contrato.
Gracias, Luis. Tenemos una última hora sobre el tema del máster de Cristina Cifuentes. Ciudadanos pide formalmente la dimisión de Cristina Cifuentes por el caso Máster. Había dado un ultimátum de 48 horas al PP el pasado viernes para aceptar la comisión de investigación sobre el caso. Se ha pasado ese plazo y, como decimos, pide formalmente la dimisión de Cristina Cifuentes. Te contamos la última hora en el Mediodía COPE.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en facebook.com/mediodiacope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-23-0000.
Siéntate un momento y párate a pensar. Si eres buen conductor, ¿por qué te han subido el precio del seguro del coche? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Tus bonos han dejado de cotizar.
Quiero recuperar mi dinero.
Su ley es implacable.
Estoy enferma y nos he llevado a la ruina.
No es culpa tuya, es de los bancos.
Si yo pierdo, tú pierdes. Asalto a Wall Street.
Los delincuentes de verdad están en Wall Street.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Hay muchos seguros de moto, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como los amigos, hay muchos, pero que te asfixien yendo de paquete, solo uno. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de moto más que perfecto.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, un millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
COPE Tarragona.
Estás informado.
Pràcticament 8 minuts que passen de la una, seguim en directe al migdia COPE Tarragona. Ho fem amb una darrera hora i és que acabem de saber que el Reus Deportiu acaba d'anunciar que el club no es presentarà a la concessió pública per fer ús de les instal·lacions de l'estadi municipal, perquè això els permetria continuar competint la pròxima temporada a la seva actual casa, però sembla que les obres que s'han de fer, els terminis que exigeix la Lliga Professional, són incompatibles amb els terminis burocràtics que suposaria aquesta concessió i, per tant, diu, es queden amb un marge de maniobra molt reduït. Acaben d'anunciar al club, el president del club, Xavier Llastarri, i també el màxim accionista, Joan Oliver, que marxen de Reus i que hi ha negociacions molt avançades per comprar uns terrenys a Riudoms. Aquesta és la darrera hora. Intentarem ampliar informació abans d'acabar el programa. Ara ens aturem només un minut i mig i anem de vins.
Sabem que el divendres és el teu dia preferit de la setmana i volem celebrar-ho amb tu.
Tots els divendres tens premis a la Fira Centre Comercial. De 6 a 9 del vespre, presenta el teu tiquet d'oci o restauració a la nostra Shopping Bag gegant i guanya un dels nostres regals. Repartim més de 5.000 euros en premis. Vine i gaudeix de la millor restauració a la Fira Centre Comercial. La Fira Centre Comercial. Buscar, comprar, firar.
Catering El Castillo del Grupo El Álamo le ofrece todo lo necesario para cualquier evento. Bodas, banquetes, convenciones. Disponemos de diferentes localizaciones para realizar sus celebraciones con todo lujo de detalles. Desde el más pequeño hasta una amplia variedad de menús ajustados a su presupuesto, para que usted no se preocupe de nada. Para cualquier evento, Catering El Castillo del Grupo El Álamo. Infórmese en el 977-84-6240. Catering El Castillo del Grupo El Álamo. Carretera de Montblanc, en Alcover.
¿Necesitas gafas nuevas, lentes de contacto? Free and Glasses. En Free and Glasses encontrarás los modelos más exclusivos y las novedades de las primeras marcas para sentirte a la moda desde 49 euros. Free and Glasses te regala la montura de tus gafas. Tú pagas los cristales y nosotros te regalamos la montura. Financiamos tu compra en un año sin intereses, solo enseñando el DNI. Y ahora también te hacemos revisión auditiva gratis. Ven y pide cita. Free and Glasses, Centro Comercial El Payol, local 9, Reus.
Vermuts Miró t'ofereix Anem de Vins.
Anem de Vins com cada dilluns a aquesta hora. Avui anem a buscar-los fins a Miravet. Seguim la recomanació del Toni, del celler Sola Clàssic, i avui volem saber més de la història, de la manera de fer i dels vins del celler Pedrola. Per això m'acompanya avui a l'estudi el Josep Maria González Pedrola. Josep Maria, què tal? Molt bon dia.
Hola, què tal? Bona
Moltíssimes
tarda.
Gràcies per venir. De fet, el Josep Maria, la gent no se'n recordarà, però ets repetidor ja d'aquest espai.
Això és.
Va ser un dels primers, quan vam començar aquesta nova etapa aquí a Copa Tarragona, va ser un dels primers cellers que van passar per aquest espai, i jo vaig dir, quan me'l va recomanar el Toni, vaig dir que torni, perquè segur que en aquests més de 2 anys han passat coses.
Segur que n'han passat.
Escolta, per aquells que no coneguin el teu celler, que no ens van escoltar aquell dia, que ja seria estrany, però per aquells, com comença la història del celler Pedrola? Perquè és un celler que comença amb alguna generació enrere a casa teva, no?
Això és. Això ens hem de situar a principis del segle XX, en el qual el meu avi, el meu iaio, doncs, comença a plantar vinyes a Miravet i comença a fer vi. En aquells moments doncs, es feia vi a doll i mentrestant doncs, passa la generació dels meus pares i fins a l'actualitat, en la qual doncs, jo i la família doncs, continuem fent vi a doll, però hi ha una petita part dels nostres raïms doncs, que elaborem un vi que és força conegut ja, que és el Camí de Sirga.
Mm-hmm. Exacte, que és el que ens va recomanar el Toni, ens va dir, és molt interessant aquest vi, convideu-los, i vaig dir, home, han vingut ja, però que tornin, perquè ja et dic, sempre hi ha novetats. Sempre, és a dir, ha passat del iaio, als teus pares, en aquest cas de tu sempre hi has, t'hi has dedicat, Josep Maria, o vas fer una altra cosa i has tornat, com molts dels cellers que passen per aquí?
Bueno, actualment jo estic fent una altra feina relacionada amb el món agrícola, uh-huh, i el que passa és que conservem l'activitat d'elaboració de vins al celler. Sí, uh-huh. Sí.
Miravet, el lloc també és important, és a dir, no, té, jo crec que és part important de la personalitat dels vostres vins. Per què?
Doncs ja en l'època del pas dels templers tenim ja doncs, documentació que ens parlen ja de l'elaboració de vi a la batllia de Miravet, uh-huh, i bé, al llarg del temps doncs, les coses han anat canviant, però el cultiu de la vinya doncs, ha continuat existint al llarg del temps. Llavors, tot el que és la llera del riu Ebre, el que nosaltres diem les illes, doncs és una zona doncs, típica de raïm blanc. Actualment, sí, la veritat predominant és el macabeu. I a la part de les terrasses, més mirant cap allà, cap a la Terra Alta, doncs tenim les varietats negres, com podíem trobar a la Carinyena.
Uh-huh. De fet, si entren a tafanejar al web del celler, que és www.camidesirga.cat, allà trobaran, no?, quan expliqueu la vostra història, que diu, són vinyes sirgades per l'Ebre.
Això
que, evidentment, el riu Miravet, no l'entorn, defineix el que hi ha dins l'ampolla, també el nom, evidentment, el Camí de Sirga, no?
És això mateix.
Identitat.
Moltes d'aquestes parcel·les que et comentava, que estan a la llera del riu, a les illes, doncs, estan a tocar del sender de gran recorregut actual, el GR99, que coincideix amb el camí de Sirga, que és aquest camí tan especial, tan estimat pels riberencs, en el qual, doncs, temps ençà, doncs, era la via de comunicació pels jaguts amunt i avall, i, com no, doncs, la Sirga, que dona nom al sender i al camí tan estimat a la Ribera d'Ebre.
Exactament. Aquest camí de Sirga, que, per cert, el Josep Maria ens ha portat una ampolla, ara veuran la foto al compte de Twitter. Jo he estat mirant els vostres vins, allò, a veure quins vins fan al celler, a veure si n'hi ha de nous, i jo he vist, dic, això, podem fer un menú complet amb els vins del vostre celler, no? Perquè comencem des del vi d'aperitiu, tenim negre, blanc, rosat i vi dolç, allò, podem fer tot un dinar, no?
I tant, i tant.
Tot un àpat. Quin va ser el primer que vau fer, que vau embotellar, com dius, en fèieu a doll, però el primer?
Bé, la història de l'elaboració dels vins comença amb la relació que vaig tindre amb la Judit Folk,
sí.
I la seva tradició familiar de l'elaboració de vins i vermuts. I en aquest cas, doncs, vam començar fent un blanc, crec que és el camí de Sirga blanc,
sí.
El cupatge Macabeu Sauvignon, que d'aquest, doncs, és un vi fresc, fàcil de beure, i a partir d'aquí, doncs, vam destinar una part d'aquest vi també a fer un vi escumós, un vi escumós ancestral, que a Terres de l'Ebre, doncs, som dels pocs cellers que fem vi escumós de qualitat.
És veritat, no és habitual a la zona, no? No sé si és pel mètode, pel tipus de raïm...
Bueno, doncs, perquè és una zona típicament en la qual sempre s'han elaborat vins tranquils, i el tema dels escumosos, doncs, és un tema que no s'ha treballat mai, és un món desconegut. Vam pensar que teníem el raïm propici i les condicions bones per a fer-ho, i així estem. Uh-huh. Fins al dia d'avui, doncs, que hem anat elaborant tant vi tranquil com vi escumós.
Exacte. L'escumós aquest és interessant per això que dius, no? Perquè és una mica una raresa, si m'ho permets dir així, no?
Sí, tant.
Ens has dit el mètode ancestral, per a aquells que no coneguin, que no estem gaire posats en el món, què vol dir això exactament?
Mira, el mètode ancestral consisteix en que quan nosaltres elaborem cava o vi escumós, en aquest cas, cava nosaltres no en podem elaborar perquè no estem a la zona del cava, doncs consisteix en tindre un vi base blanc, normalment, pot ser un vi base rosat, en el qual hi afegim llevats, hi afegim sucre i provoquem una segona fermentació. Quan ens centrem en el mètode ancestral, el que fem és que no hi afegim ni llevats ni sucre, sinó que aprofitem els propis sucres naturals del raïm i el propi llevat que porta allà el raïm, i en verema ja fem diguéssim, l'embotellat d'aquest vi escumós. Llavors el que fem és que fem ja la criança, continuem la fermentació, no fem una segona fermentació, sinó que continuem la fermentació de la verema al llarg dels mesos en ampolla, aprofitant aquest sucre i aquest llevat que ja porta el raïm.
Per tant, jo, mira, segueixo, fem la línia del dinar, estem a l'aperitiu, podem triar el Sirga blanc, no?
O podem començar
amb l'escumós.
O en l'aperitiu, també és una opció.
És que, clar, són moltes opcions. Camí de Sirga, quedin-se amb el nom perquè ja...
Potser sí, ara que ens ve més el bon temps, començaríem potser amb un aperitiu.
Sí?
Sí.
Vinga, doncs...
Un aperitiu, i llavors podríem continuar, doncs, per què no, amb un camí de Sirga blanc.
Vale, perfecte. El camí de Sirga blanc en feu dos, no?
Això mateix.
De blancs, el blau i el verd.
Això mateix.
Quina diferència hi ha?
Amb el temps, el verd s'ha convertit en groc.
Ah, val, perdona.
El blanc, doncs, és, com et comentava, una verema més primerenca, més fresca, sí. Més floral, del qual elaborem el vi escumós. El recomanem, doncs, tant per ser un vi a copes com per ser un vi per acompanyar, doncs, això, un entrant de dinar o un dinar més lleuger o més acompanyat d'un marís, per exemple. En canvi, el camí de Sirga blanc Macabeu Muscat el recomanem ja més per un vi, ja més per un plat ja més contundent.
Vaja.
És una verema més tardana. Una part d'aquest vi l'elaborem en gerra, en fang. És conegut de Miravet, la tradició ceramista.
És veritat, sí senyor.
I hi ha un dels artesans de Miravet, el Josep Jornet, que està amb una de les seves línies de treball, d'artesania, perquè és tot una artesania, l'elaborar jarres per a poder emmagatzemar fam, com ja feien els nostres ancestres templaris.
Clar. Quan fa que treballeu amb àmfores, no?
És relativament recent, els últims 3 anys.
És que darrerament, de fet, ha passat diversos celles per aquí que esteu treballant amb aquesta fórmula, no? I tots coincidim una mica de sí, això és que, clar, ara s'ha posat com de moda, va, diguem-ho així, no? Entre cometes, però és veritat que és un mètode que, evidentment...
Que ja ens ve dels nostres antepassats, i tant.
I en zones com la vostra, en què hi ha aquesta tradició sobre serà mixta, doncs encara té més sentit, no? D'alguna manera. Pregunta que jo us faig sempre. Què aporta el fet de treballar amb àmfora, diguéssim, amb aquest material diferent al que pot ser una bota o una tina d'acer?
Molt bé. La tina d'acer predomina més les aromes primàries del raïm. En canvi, el que fem en una bota de fusta, de roure, de castanyer, o amb un envàs ceràmic, en aquest cas una gerra, doncs el que fem és que fem un envelliment d'aquest vi i fem que predominen altres notes que en un dipòsit d'inox doncs, no tindríem.
Clar.
En aquest cas, el que el vi aconseguim que el vi tingui un to més mineral. En aquest cas.
Més de la terra, podria dir.
Mateix,
més, no?
Això mateix. No hi ha tons tan avainillats com podríem tindre una gota,
clar,
sinó són tons més minerals, que ens recorden més doncs, l'envàs en el qual s'ha envellit, que en aquest cas és el fang, és l'argila.
Ens ho ha explicat molt bé el Josep Maria, ara ho hauran de provar això, busquin camí de sirga, perquè és veritat que tot això està molt bé que tinguem la informació, ara ho hem d'acompanyar, s'ha de tastar per aprendre també a notar aquestes diferències, no? Que de vegades la majoria diem, no, és que jo no en sé de vins, bueno...
Això és una cosa que moltes vegades, com comentes, la gent diu, és que jo no en sé de provar vins. És un tema que voldria que aquesta idea doncs, desaparegués.
Clar.
Cada algú té el seu gust, el seu tacte per les coses, en aquest cas pels vins, i cada algú sap el vi que li agrada o el vi que no li agrada.
Sí,
i que el vi no hauria d'estar relegat només a un sector de la població, sinó que el vi és per tothom. És un producte que ha de ser per tothom.
Exacte.
Els nostres pares, els nostres avis, tenien el vi, tenien el porro de vi acompanyat sempre a taula. És un costum que estem perdent, però que si no en porró, doncs sí que el consum que sigui, doncs hauríem de recuperar, perquè és un producte molt proper, molt nostre, i que és molt saludable, ja que hi ha estudis que així ho avalen.
I a més, això ens hem de treure aquesta idea una mica de és que no en sé, no, doncs mira, jo per exemple, potser si tu m'ho expliques, això de l'àmfora, i em dius, tenen aquests, no, aquestes notes més minerals, i ho provo, començo a identificar sabors,
tot
no?
Es va trobant.
Ara, això mateix, hem d'anar aprenent, en això també ens podem educar, com
I
en
tant.
Tantes coses.
I tant que
no?
Sí, i tant.
Passem a la banda dels negres, que també el camí de sirga té dos negres, no?
Això mateix.
Jove i un criança.
Té un vi jove, el cupatge normalment és garnatxa sirà, tot i que a vegades també intervé el merlot. Aquest vi és un vi que recomanem, és un vi més lleuger, no per això, per ser més lleuger, no és menys intens. És un vi que recomanem per plats més aviat més lleugers, no? Més una carn blanca, un menjar menys elaborat, o per què no, per fer un vi a copes, no? I en canvi el que tenim en criança, envellit en aquest cas, és el Samsó, que és la carinyena. I per què elaborem la criança o l'envelliment amb aquest raïm? Doncs perquè és la vinya més vella que tenim. De fet, dins d'un celler, el patrimoni més important doncs són les vinyes més velles que es tenen.
Sí.
I en aquest cas doncs hem de fer bandera, que en blancs doncs tenim vinyes velles de Macabeu i en negres tenim la carinyena, que és l'herència que els nostres iaios doncs ens han pogut deixar a cada família vitícola de cada zona on elaborem on estan menys els nostres vins.
Suposo que, evidentment, cuideu tota la vinya amb carinyo, però
evident.
Aquestes vinyes velles que tu dius, no? Hi ha el component també aquest de, doncs, és la història, no? Dels meus iaios, aquestes ja les cuideu ja especialment, no? Allò...
Clar, el tracte en totes, doncs, és respectuós. Hem de dir que aquests vins no són... Aprofitem que aquests vins no estan en agricultura ecològica, però que des de fa dues campanyes ja hem iniciat la conversió a agricultura ecològica.
Molt bé.
I per tant, doncs, es fa un tracte més mimat, diguéssim. I com és d'imaginar, doncs, són vinyes velles, en les quals el rendiment doncs, són baixos, però que el fet de que puguem cuidar aquest producte i puguem valorar a través de la seva venda, doncs a través d'aquesta marca de vins i a través de l'embotellat, doncs fa que la gent ens ho pugui apreciar i nosaltres doncs puguem també valorar aquest producte i puguem seguir endavant amb aquesta idea. No?
Uh-huh. Seguir endavant amb aquesta família també, que no s'acaba tancant, els he de presentar més membres perquè encara tenim un camí de sirga més, que és el rosat, que aquí som, Josep Maria, de la Lliga de Defensors del Rosat,
doncs sí,
que sembla que el tenim una mica denostat, no?, els vins rosats, i no ha de ser així.
Els rosats doncs són vins que el públic en general es pensa que doncs es fan fàcilment, doncs, bueno, barregem una mica de negre i blanc i ja tenim un bon clarete, que diuen els navarros, no? Però realment un vi rosat doncs prové 100% de raïm negre, prové d'una maceració més curta o més llarg o més llarga. Són vins difícils d'elaborar, no són fàcils que al final doncs trobis el seu punt i malauradament doncs a Catalunya o a les terres que estem doncs es valoren més els negres o els blancs. Els rosats sempre són els germans pobres dels vins i han de vindre els companys d'altres països, com per exemple la cultura francesa, que valoren moltíssim els vins rosats, no? I doncs bé, doncs aquest vi és un vi que elaborem cada any amb molta passió, amb moltes ganes, però que conforme doncs la campanya doncs va passant, doncs anem veient que clar, la gent continua molt molt afiançada doncs amb els blancs i els negres. Però bé, nosaltres continuem endavant perquè som gent tossuda.
Ara t'anava a dir.
I cada any doncs elaborem la nostra partida de vi rosat.
Clar, però és el mateix que dèiem ara, potser a l'hora de tastar-los també hem d'aprendre a doncs dir, no, és que a mi el rosat tasta'l i després en parlem, no?
Bueno, hem d'esperar un rosat que té la frescor d'un vi blanc i que no té la contundència d'un vi negre, però sí que té aquest record, aquesta reminiscència d'aquesta fruita madura vermella que podem trobar en un vi negre jove. No? Uh-huh. I aquesta gràcia doncs, ens ha de fer que pugui ser un vi perfectament per acompanyar o per a poder algun dia substituir doncs, un vi blanc o un vi negre més aviat lleuger. No? Uh-huh. I ha de tenir el seu lloc. Els rosats són vins dignes, no nosaltres, sinó molts altres elaboradors elaboren els vins amb molt amor i considero doncs, que quan anem a triar un vi doncs, a un restaurant o a una botiga especialitzada doncs, o a peu de celler doncs, hem de donar sempre la possibilitat d'aquest vi rosat, que segurament no ens defraudarà.
Exactament, estic molt, molt d'acord, hem de provar-ho. Se m'està acabant el temps i estem acabant també aquest dinar que teníem aquí entre mans, Josep Maria, acabem amb el dolç, no? Que també
en
feu un allò per acabar.
Els dolços són aquells vins que ja des d'època dels romans doncs, s'elaboraven no a Miravet, sinó a tota el que és la província o la zona, diguéssim, d'influència romana aquí a Tarragona. I són vins que han passat molt, molt, molt en l'oblit, però que amaguen grans tresors. Amaguen grans tresors i que hem de, com comentava abans del vi del porró, doncs hem de poder tornar a introduir a la taula. I no només renegar el postre, sinó fins i tot amb una bona taula de formatges o amb un bon foie, per què no començar un àpat?
Has dit paraules màgiques ara per molts dels membres de la redacció de Cope Tarragona. Allò, formatge, foie i vídols.
Ho celebro.
És veritat que són combinacions, no?, que de vegades no hi pensem i tendim altres coses, però ho hem de provar també. Aquí tanquem la família. Hi ha vins nous entre mans o què? Hauràs de tornar?
Sempre hi ha coses. Penseu que els que elaborem vi, doncs elaborem vi només un cop a l'any.
Clar.
Per tant, si tenim una mica de salut, podem fer poques veremes durant la nostra vida. I per tant, sempre hi ha doncs, aquest cuc que et fa pensar en millorar les coses, els vins que elaborem i en noves aventures. No? Uh-huh. Per tant, sempre hi ha aventures.
Sempre hi ha aventures. Haurem d'estar molt atents. Important, si ara algú diu, hosti, camí de sirga, m'he quedat amb aquest nom, això vull provar el rosat, o el negre, o el blanc, o l'escumós, on els trobem? A banda del celler directament, suposo.
Doncs aquí a la zona on estem, Reus Tarragona, doncs trobem vinateries de referència, com per exemple Tot Vi, aquí a Reus, uh-huh, o la bodega Jordà de Tarragona, o els companys de la bodega Jové, que gustosament podeu trobar els nostres vins.
Important. I us podem visitar, veritat, també?
I tant, sempre sobre visita prèvia, sobre visita concertada, doncs ens podeu visitar sempre que vulguésseu i gustosament doncs, us ensenyarem l'entorn, que d'això sí que podem presumir.
I tant.
I una bona estona.
Home, podem presumir d'entorn, de vins, no? d'història també, tant, de molts anys d'experiència, així que jo crec que si no els coneixen és moment de descobrir els vins de Camí de Sirga, aprofitar ja i veure Miravet, que és una meravella, si no ho coneixen.
Doncs sí.
Que a vegades sembla que ens quede molt lluny, no? Quan estem... Des de la perspectiva del Camp de Tarragona, sempre que està molt lluny, però mira, el Josep Maria ha vingut des de Miravet avui per fer l'entrevista.
Està a prop, està a prop.
Està aquí a la vora. Doncs, escolta, Josep Maria, un plaer tenir-te per aquí. No et deixo marxar, però, sense que em recomanis un vi, eh? Un celler, el que vulguis.
Doncs mira, jo et volia comentar que nosaltres estem dins de la Dio Tarragona.
Sí.
I dins de la Dio Tarragona tenim un col·lectiu de cellers més aviat petits, que som els cellers singulars.
I
dins de cellers singulars doncs, tenim una zona de producció doncs, a la Ribera d'Ebre i una altra zona a l'Alt Camp. I ja que estem parlant dels vins de la Ribera d'Ebre, doncs jo et vull recomanar un vi de l'Alt Camp.
Molt bé.
Concretament, et recomano el celler Stolberg de Rodonyà i concretament doncs, et recomano un vi que és el Tachan. Un vi 100% sirà.
Mm-hmm. Doncs escolta, convidats queden per la propera setmana i el que et dic tu quan vulguis, quan passis per aquí, puges i parlem una estoneta de vi. Gràcies.
Molt bé, salut.
Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté.
Vermuts Miró t'ha ofert Anem de vins.
Doncs amb això arribem al punt de dos quarts de dues. Agafem la Nacional 240.
Un minut, ja tenim per sobre de dos quarts de dues, començant setmana dilluns 9 d'abril i obrint aquesta Nacional 240 amb un servidor Ricard Álvarez des de COPE Lleida.
I una servidora des de Tarragona, Mònica Carrasco. Què tal, Ricard?
És aquella sensació que no superarem amb tota la temporada.
Quina por passem, eh?
Pujar al canal, sortirà la Mònica.
Clar, és que la gent... Això, anem a fer una foto, allò que es diu. Feu-los la foto. Clar, pensin que a les 12:20 el Ricard comença el seu programa per les comarques de Lleida, jo el meu per les comarques de Tarragona, i nosaltres no tenim oportunitat de parlar en aquesta estona ni de veure'ns, evidentment.
De veure'ns.
Llavors cadascú va a la seva, clar, estàs en directe, no pots estar comunicant-te amb el Ricard en aquest cas.
Ah.
I clar, a la una i mitja dius, bé, jo confio que ell està tot bé, que la línia funcione, que clar, els convidats arriben, tot plegat, no?
Perquè a més ens escoltem molt bé, com si estiguéssim un al costat de l'altre, però estem separats.
Estem separats i no ens veiem.
Eh?
Hem de perfeccionar el tema i posar-nos una webcam o alguna cosa així per veure'ns, no? Perquè...
Però la màgia que té la ràdio és no,
és
no haver de transmetre les imatges, no?
Això és veritat, però tu i jo, allò, per dir qui pregunte ara, tu o jo, no? Però això sí
també.
Que ens aniria bé, perquè clar, si veuen que en algun moment ens quedem com callats és perquè pensem que va el Ricard o ell pensa que vaig jo, bueno, aquestes coses.
Sí.
Bé, intimitats que expliquem aquí a la família de COPE, no?
Clar. Escolta, anem a parlar d'una cosa anual.
Sí, una obligació d'aquelles que no te'n pots escapar, eh?
Una obligació anual, eh? D'aquelles que dius, ai, que ja torna a arribar això.
Sí, i a més, sempre, no sé si a vosaltres us passa, eh? A mi m'agafa sempre que no ho espero. No hi penso, saps?
Clar.
Allò no és una cosa que no tinc jo al meu calendari.
Aviam, és que està mal col·locat. Arriba la primavera, surt el sol, vens ja amb ganes de
i
sortir
pam,
i
no?
tal. I llavors dius, ara m'he de posar a fer això.
Clar, però bé, no en parlem negativament, perquè si no el nostre convidat d'avui dirà, home, m'esteu aquí preparant el terreny fatal, no? Però és veritat que jo, bé, hi ha gent que és molt més consensuda per aquestes coses i ho té tot apuntat i tal. Jo, a mi, m'agafa sempre per sorpresa el calendari fiscal. Què vols que et digui?
A mi també. I entenc que també segons de com creus que t'hagi de sortir, parles d'una manera o d'una altra.
Sí, senyora.
Eh? Escolta, que mira, a Lleida tinc el... ho diré malament segur, eh? Tinc el Venanci Blanc. Venanci, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Dic, ho diré malament perquè el Venanci és el delegat i president de la delegació a Lleida de gestors del Col·legi de Catalunya.
Ui, l'has encertat.
Ah, ho he dit bé, mira.
Sí, home, el Col·legi de Gestors, clar que sí. Moltes gràcies, Venanci.
Gràcies, Mònica.
Parlarem també, ara parlarem amb el Venanci de la renda per la majoria de gent, per en general, i d'aquí una estoneta connectarem també amb la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya per parlar dels autònoms, específicament amb la renda, que això és una relació, Venanci, suposo, d'un amor diferent, també, no?
Bueno, no, és un amor que compartim les dues entitats. Ells són els assessors dels autònoms i nosaltres pues, tenim clients autònoms i també i intentem tindre reunions amb els assessors amb ells i, bueno, i entre tots intentant fer-ho bé.
Exacte.
Sí, sí.
Verancy, no sé si jo ho deia, dic, estem parlant en negatiu i el Verancy deu estar pensant, ja està, que tenim aquí la mala fama, no?, de la renda i els gestors, la mala fama.
No, els gestors no en tenen cap de mala fama. Sempre quan els fas pagar sempre et diuen t'has equivocat, no ho has fet bé. Però llavors la crueltat de l'impost fa veure que bé. En quant a la frustració de que no us entereu, doncs nosaltres tampoc, perquè ens l'han adelantat un mes aquest any.
Ah, sí? No és habitual? L'abril era el maig.
Sempre es començava, començava l'1 de maig, i llavors nosaltres, doncs, quan ens vam enterar ja fa un parell o tres de mesos que una vena canviava i dir, mira, sí, aquest any te podràs banyar a la platja de Tarragona al mes de juny, i no, perquè tot el maig i juny me'l tanco al despatx nit i dia.
Però la data de finalització
és la mateixa. És la mateixa. De juny. El que passa és que ens han adelantat. En aquest moment, els assessors fiscals de Catalunya estem molt preocupats perquè tenim les liquidacions de l'IVA, estem centrats a l'IVA, tenim el xip de l'IVA ficat aquí al cervell i vosaltres avui, quan m'heu cridat, m'ho ha agafat així una mica desentrenat, ara estava prenent apunts i el Ricard me diu, què es fas tants apunts? Dic, no, només és per recordar-me una mica totes les coses.
Clar, és veritat. I per què aquest avançament enguany a què es deu?
Bueno, pues perquè jo crec que estem en un any electoral, que pront hi haurà eleccions, això és molt popular de que la gent puguen rebre aviar els dinerets, tenint en compte que en aquest moment hi ha...
Eleccions n'hi ha moltes últimament,
sí,
eh?
Sí, hi haurà moltes, i en aquest moment ja s'han presentat aquí en tot l'estat 147.000 en rentes a tornar, i aquí a Catalunya...
Això ara?
Sí, en
pocs dies. Això des del dia 4 que va començar?
Des del dia 4, sí. Ostres. I el dia 7 s'havien presentat a Catalunya 25.973 declaracions.
El dia 7, Mònica.
I avui, i ahir, bueno, divendres ja van començar a tornar en algunes.
Imagina't.
Home, quina rapidesa, no?
Sí, bueno, tot això ja t'he dit que és electoral. El que passa és que aquestes presses a vegades comporten errors.
Ara et diré que jo faig una cosa que és un error.
A veure.
Jo, saps què faig jo? Miro quin és el darrer dia. Sí. Si quan surt el període miro, a veure fins quan tinc temps, sí. Que no s'ha de fer això, esperar l'últim dia.
No. És millor que no, no?
T'equivoques totalment.
Clar.
Com a màxim el 25 de juny, perquè així no cal donar consulta al banc, quin número de compte tens i tot això. I d'altra manera tu
anotes el compte... I s'ho pots fer al maig millor, que el juny.
Millor. I si te'ls tornen, millor. I si et surt a pagar, jo també t'aconsello que una vegada hagis fet el repàs de la renta, doncs tu la presentes perquè no et cobren fins al dia 30. Mm-hmm. Llavors no avancen el pagament.
Venanci, coses. L'esborrany. L'esborrany és paraula...
Paraula de Déu.
Paraula de Déu.
Pues no.
O ens l'hem de mirar?
No. L'esborrany s'hauria de mirar tothom. Bé, tothom tampoc. Vinga, aquelles persones que tenen una renta que...
L'esborrany, perdó, ara per la gent que ens escolti i no sàpigui, l'esborrany és una predeclaració de la renta que fa l'Estat i te l'envia feta i et diu, mira teu.
Sí, aquest any entra en el model pàgina web, que ho pots demanar a través del mòbil, i tal, per això se n'han presentat tantes, i te baixes a través de la pàgina web, que en diuen ells, el model, vull dir, renta web, i confirmes el borrador, i ja està, i te'l paguen. Però el que s'està a fer, el que s'hauria de fer és mirar a veure si és que, si el matrimoni, si la renta, primer de tot, la renta web normalment és individual. S'ha de mirar que si és un matrimoni s'ha de ficar les novetats. També s'ha de veure... Ai, perdó, les novetats. Novetats si s'haguessin divorciat, no. Perdó. que contempli el marit i la muller. Si té ingressos la muller, llavors resulta que s'hauria de calcular si la fem conjunta o separada. Uh-huh. Si només té un ingrés, una part de la família, no. També hem de mirar si encara tenim algun fill, que a la millor que és menor de 25 anys, que havia tingut Fenya, que l'any passat estava parat i encara el podem incorporar. També hem de mirar si el fill aquest ha presentat declaració de renta, perquè segons si l'ha presentat, a la millor no el podem col·locar. I totes aquestes coses jo crec que es deixen de cobrar moltes quantitats, però la gent que busca la facilitat. Me tornen 37 euros, me'n tornen 300, me'n tornen 800. Ahir mateix nosaltres vam tindre unes jornades amb gent de l'administració i ens van donar datos, que per exemple aquí a Lleida pues, hi ha un centenar de rentes que s'han fet malament. Caram. I perquè surten perjudicats i s'han donat compte, sort que s'han donat compte, i han demanat, han fet unes complementàries que es poden fer mentre estàs dintre de pla, dient anul·la amb aquesta renta o la rectifico amb aquest concepte. I
perquè una vegada l'has presentat la pots anul·lar?
Sí, mentre estigues dintre de pla, sí. Per exemple, si el pla s'acaba el 25 de desembre, de juny, doncs tu tres dies abans pots modificar el borrador.
Ah, això està bé saber-ho.
Si te n'han tornat de més, doncs has de fer una complementària ingressant-lo. Si te n'ha tornat de menys, has de fer una substitutiva, que se'n diu, s'ha de diferenciar, en la qual tu dius el càlcul correcte és aquest. I vull que me'n torneu més.
I si està fora de temps, es deuen igual? Si estan fora de temps, si tu veus que t'has equivocat de les de fa dos anys, per exemple, també es pot fer una complementària?
Si
tu
sí, bueno, segons quines rentes.
No, ho dic perquè el Messi i aquesta gent, doncs, sé que van fer ara aquelles...
Sí, però...
Escolta, paguem 3 milions i mig amb una complementària o amb una història d'aquestes.
Sí. Totes les declaracions se poden durant els 4 anys, se poden modificar, el que passa és que si ho fas voluntàriament tens un 35% de recàrrec,
caram.
I en canvi, si te pillen ells l'administració, tens una quantitat molt més alta que pot arribar doncs, fins al 50% o 100%, si hi ha frau, si ells te la classifiquen com a que has fet una gravetat. Però el que estàvem parlant ara és amb aquesta renta
senzilla
i fàcil, i en la qual...
Ah, de fet, l'altre dia, el dia que començava la campanya, diguéssim, que era el dia 4, parlant, una de les grans novetats era això, que ara a través del mòbil doncs, ja pots veure l'esborrany i tal, i de fet crec que era el Col·legi de Gestors que deia vigilem amb això del mòbil, no? Fins i tot jo crec que era el president que deia, jo no ho faria.
No, perquè, el nostre president, Alfons Lluçar... No
va... Hi ha un botó que apretes i ja està.
És fàcil, crac, adelante, ja està. El problema que hi ha és que s'ha de mirar. Nosaltres l'any passat en famílies que tenen fills minuts vàlids i tot això, doncs què vam fer? Vam analitzar les liquidacions d'aquests senyors i amb alguns clients els hi vam fer tornar més de 10.000 euros. Ja. Perquè vam aplicar llavors les devolucions dels últims 4 anys que estaven mal fetes. Perquè aquesta gent que es consideren família numerosa, no cal que tinguin 4 fills, però si tens segons el grau d'invalidesa, doncs se pot demanar la renta de la renta que per aquest caràcter d'aquestes persones, i llavors pues, tens unes bonificacions molt importants. Llavors vol dir que la renta necessita una miqueta de tècnica. Sí. Hi ha moltes coses que no les aguanta el programa aquest. Sinó, per exemple, si estàs pagant vivienda, tens una deducció extra. Si has fet un pla de pensions, l'has de fer, perquè també té una altra deducció. Hi ha molts factors determinants que s'han de repassar.
Mm-hmm. No hi ha hagut, per això, aquest any, grans canvis, no?, pel que fa...
Aquesta renta web l'han preparat d'una forma que sigui més tècnica,
sí. Vale?
Perquè resulta que, per exemple, doncs tu et pots trobar que has fet una operació d'una venda d'un pis i el vas comprar per 10 i l'has vendut per 8. Tens una pèrdua, una pèrdua patrimonial que tens 4 anys per poder-la compensar. Si tu ho deixes a casa de nosaltres, dels companys, ja tenim uns programes, perquè no fem anar aquests programes de renta web, sinó que els fem anar uns de més sofisticats, en la qual nosaltres, pues, tots aquests excessos que no pots compensar, queden compensats per fer 4 anys. Si aquest senyor després canvia de gestoria o ha anat a la agenda que li fessin i se'n va després amb un altre assessor o agafa un altre medi per fer la renta, si no porta les últimes 4 rentes, que tu pots observar que hi ha aquelles deduccions pendents, se perden. I ara aquest any te diuen que si no les declares, dient jo tinc pendent de l'any X, aquestes quantitats, això ells no t'ho recorriran, no t'ho tindran en compte. I no sortirà el borrador, perquè volen ara afegir-ho al borrador. De la mateixa manera que ells tenen aquesta informació, si t'equivoques a favor d'ells i et fan una paral·lela, doncs ara també volen donar aquest dret també el pugui tindre el contribuent que té aquestes pèrdues per compensar. Yeah. I aquestes pèrdues poden ser excessos de plans de pensions, excessos de... Vull dir, pèrdues que van tindre molta gent que van comprar aquests productes tòxics de la banca,
els preferents,
preferents,
no?
I sí, tot sí, això clar. Que tens allí una acumulat de quantitats a compensar en exercicis posteriors, i si tot això no portes un seguiment, se perd.
Saps que he llegit que s'ha de parar a cura? És amb la gent que li han retornat els temes de la clàusula sol.
Sí, molt bé,
que clar,
sí.
Això s'ha de repercutir a la declaració de la renda.
Segons.
Els de l'any passat, per
entendre'ns. Sí, els que ha passat o l'any anterior, i si no, s'haurà de fer complementaris.
Perquè si no, la gent ja se n'oblida i ja està, no.
Si tu agafes i quan tens una clàusula preferent, te l'han reconegut, i tu aquest diner l'has cobrat, llavors tu hauràs de fer declaració de renta i hauràs de declarar les quantitats que t'han retornat de menys. Els interessos no caldrà declarar-los, perquè com resulta que eren uns gastos que tu no et podies deduir, no te'ls podràs. Però, en canvi, el capital sí. En canvi, si aquest diner, per a contra d'agafar-lo i dedicar-lo a rebaixar el préstec, l'has dedicat, l'has cobrat en forma de capital, és quan ho hauràs de fer. Tu dius, no, jo vull, perquè aquest diner ja continuaré pagant la quota. Però si tu el compenses a canvi de les quotes pendents, no cal declarar-ho. Llavors, també això s'ha d'estudiar cada cas. Cada cas s'ha d'estudiar. Això l'has de posar, això no ho has de posar, etc etc. Vol dir que se fa una renta molt més tècnica. I d'aquests casos, doncs, n'hi ha bastants. Llavors, molta gent, que passarà? Pues, crac, 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 pum. Llavors, para l'alè. En el seu recàrrec corresponent i el seu recàrrec. Tant si ho ha fet ell, com si se n'ha anat a l'agència tributària que li facin, perquè moltes vegades l'agència tributària, si no li expliques que has fet una operació, el funcionari que et trobes a la ventanilla no t'ho detecta, això. Perquè la gent se creu que si es va a l'agència tributària, allò
és un sant DNI. Que no és vinculant,
Claro.
Si s'equivoca, sí, sí. O tu no li dones les dades correctes,
correcte, perquè, claro,
el responsable segueix sent tu.
Sí, ells necessiten informació. Llavors, què volen? Que aquesta renta d'aquest any se convertixi a través d'aquests datos que s'han d'aportar, que sigui molt més tècnica.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Déu-n'hi-do. Jo, que també provinc del món de les ciències, la veritat és que hauria de ser una cosa molt més automàtica, no? Tot, a veure, les matemàtiques al final són aquelles coses exactes. El que passa és que no parlem de matemàtiques.
No, tens de tindre les lògiques. Tens de tindre en compte que moltes vegades nosaltres, els que som professionals, fem les declaracions i moltes vegades mos modifiquen les normes al cap d'uns anys a través de sentències o interpretacions dels tribunals, i després a què passa? Pues que resulta que tens aquesta problemàtica.
Molt bé. Escolta, Mònica, anem a fer una pausa per agafar aire.
Molt curteta, perquè ja tinc la següent convidada a l'altra banda del telèfon.
Doncs fem una pausa curteta i seguim parlant de la declaració i de les novetats d'aquest 2017, o sigui, de la declaració del 2017, vaja.
Vinga.
¿En qué se parecen este sonido? Y este otro. Pues que en los dos hay vida. Como la que habrá el próximo 15 de abril en Madrid.
Yo voy.
Ven a celebrar la Marcha por la Vida el 15 de abril a las 12 de la mañana desde la calle Serrano hasta la Puerta de Alcalá.
Entra en sialavida.es e infórmate.
¡Sí a la vida!
Oye, ¿Diego no viene a la cena?
No puede. Me ha llamado esta mañana y me ha dicho que le han entrado a robar en su casa nueva.
Uf, qué mal, ¿no?
Pues sí, tenía la mayoría de cosas en cajas y les han robado todas. Lo peor, que se han llevado cajas con todos sus recuerdos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Me equivocaba al pensar que la Mutua solo aseguraba coches. ¿Y tú? ¿También lo has pensado?
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Era para mí.
Llegan los imprescindibles para tu hogar a precios irresistibles con los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo del 5 al 29 de abril, hasta un 30% de descuento en una gran selección de artículos de hogar. Muebles, menaje, textil de cama, colchones y mucho más. Ven a los 8 días de oro del Corte Inglés.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
¿Por qué en Vitaldent nunca te damos solo el presupuesto? Porque hasta que no te hagamos una revisión gratuita, no podemos hablar de nada. Primero te tiene que ver el doctor y luego vemos todo lo demás. Así siempre saldrás con tu presupuesto. Y lo más importante, con tu diagnóstico. Compruébalo. Pide tu cita ya en el 937-3333 o en vitaldent.com.
48 minuts que passen de la una. Seguim en directe al migdia a COPE per les comarques de Lleida, per les comarques de Tarragona. Estem parlant, Ricard, de la declaració de la renda, de les
noves,
famosíssima declaració de la renda, que ja ha començat el període. I ens deia ara el Venanci Blanc que se n'han presentat ja moltíssimes, però que anem amb compte amb aquests esborranys, tranquil·litat i bons aliments, que es diu, Venanci?
Sí, i tant, i tant. Home, algunes se n'han presentat, perquè si tenim en compte que hem de fer 20 milions de declaracions.
Clar, sí, caram. Sí, sí. Però bé, que no hi ha hagut grans canvis a nivell de l'impost en si, no? A nivell tecnològic, sí, però...
Els canvis no, però el que sí són millores. Llavors, el que sí demanen és que incorpores els fills nascuts a l'any, també t'incorporen pues, que vigiles quina família conviu amb tu, si els pares o els sogres, llavors també volen que s'incorporen a les direccions dels immobles quan tu tens més d'un immoble, o del primer, que fins ara això no sortia reflexat a l'imprès.
Cada vegada ens volen controlar més.
Sí,
eh?
Més. Volen que sàpiguen qui viu en aquest immoble, si és que, bueno, tenen medis per sàpiguer si hi ha consum de llum o no hi ha consum de llum, per si estàs fent trampes.
Clar.
Han tret la deducció per viviendes que seran d'aquestes dedicades al turisme, aquests pisos problemàtics
exacte,
que hi ha a
Barcelona. Exacte, això important també.
Sí, llavors volen de que no tinguin la reducció del 60% que tenien els altres. També volen que els préstecs hipotecaris pues, els tinguis en compte a l'hora de declarar la part d'interessos que tens, que pagues d'aquestes vivendes que tens llogades. Què més?
Moltes és que més, cada cas és un món, sí, evidentment.
Dintre
no?
del món de l'agricultura, que a Lleida estem afectats, pues, el BOE d'aquest any, vull dir, el BOE d'aquest mes passat, el BOE número... del 2 d'abril del 2018, el BOE 80, vaja, del 2018, ha sortit els pobles de la província de Lleida, que són 58 pobles que li han canviat els baremos, que tenen unes reduccions, i després també...
Ho canvien ara a l'abril, que just se comença la campanya, eh?
Correcte,
és que sempre
vegada,
amb el temps juga, eh?
Però aquesta vegada ho han fet bé. Moltes vegades això sortia quasi quan acabaves la campanya i tenies que tornar a fer res.
De totes maneres, Mònica, veus tot això, ara ens ho expliquen, i dius, veus, ara sí ho sé... Però això,
si ho saps...
No, però això, si ho vols saber, què has de fer? Te'n vas al gestor.
No, és que si no...
Després, sí, perquè llavors quan t'apliques els baremos surten malament. Després tens 7 comarques que s'han modificat tota la producció, perquè aquests 58 pobles són, doncs, per exemple, el fruit cítric, amunts, els altres les oliveres, aquí no, aquestes n'hi ha 7 comarques que han sigut totals, se queixen la Unió dels Països que a Lleida, a Capital i al Segrià no se'ls ha tingut en compte perquè hi va haver unes davallades de preu, sí que s'han damnificat les pedres i la climatologia, però en canvi no les baixes de preus, perquè la fruita no va tindre preu, etc.
Clar,
llavors, pues aquí hi ha un nerviosisme que...
Normal. Mira, Benen, si justament, mira, molts agricultors, i aquí al Camp de Tarragona en parlàvem també la setmana passada dels afectats pels productors de fruita seca, per exemple, molts d'ells són autònoms, i és que si a qualsevol mortal, diguem-ho així, la renda ens suposa una mica de mal de cap, per als autònoms jo crec que és un mal de cap afegit, i això ens sap força...
Bueno.
Ara te la presento i ho comentem. La Sandra Zapatero, que és directora de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya. Sandra, molt bon dia i gràcies.
Bon dia a vosaltres i gràcies per convidar-me.
Un plaer. Benvinguda, Sandra.
Escolteu, parlàvem ara amb el Benanci, que és gestor, i deia, ostres, pels autònoms també, diu, nosaltres treballem amb molts, clar, la renda és un mal de cap i ha sobrevingut al mateix mes de l'IVA, que ens ho deia el Benanci al començar. Sí,
sí. Això és com sempre, és a dir, l'autònom sempre dic que estan a l'últim eslabó, no? Sí. Penseu que avui a Catalunya comptem aproximadament amb 549.000 treballadors i treballadores autònomes, i es veuen justament en aquest mes d'abril que obre Hisenda la campanya de la renda, doncs fent renta durant doncs, abril, maig, juny, i a part doncs, la presentació del primer trimestre. Hi ha bastanta documentació, tenen doncs, les factures rebudes, emeses, els llibres de béns d'inversió, el pagament a compte, l'IVA... Tot això, que és molta burocràcia, que és veritat que s'està digitalitzant, però això no treu de que la burocràcia hi hagi. I més quan parlem de la declaració de la renta, el Benanci ho ha explicat molt bé, tècnicament, totes aquelles novetats que hi han, però realment a l'autònom i a l'autònoma això no li serveix de res, i us diré per què. La renta web està des de l'any passat, que va ser una de les novetats que hi havia, diguem-ne, la renta 2016. Sí. Però l'autònom no té un borrador de la renta. L'autònom el que té, en aquest cas, és una informació fiscal, bàsicament. Aquest any ens treuen l'app mòbil, que fantàstic, però també s'ha d'anar alerta, perquè l'aplicació mòbil no permet cap tipus de modificació, per tant, s'ha de fer, en tot cas, des de la renta web, perquè sí que podríem dir que motiva a validar sense revisar-ho, no? Aleshores, amb això s'ha d'anar amb molt cuidat.
Això ens ha dit el Venanci, que no, bueno, no li donem l'okei a l'esborrany ràpidament, no, perquè, clar...
Sempre, o quasi bé sempre, es pot equivocar, sobretot, amb les deduccions, de tots els contribuents. Aquí no diferenciem. Però sí que és veritat que l'autònom, malauradament, avui encara necessita anar amb el seu assessor o amb un professional del RAM, pagar doncs els diners que tingui el cost de fer i de confeccionar la renta per poder fer la seva renta. Per què? Perquè la informació fiscal no consta de les activitats econòmiques en tota la seva majoria. Aleshores, Hisenda disposa d'una informació limitada. L'autònom o autònoma es veuen abocats i obligats a haver de pagar el servei. Perquè està molt bé també el sistema aquest del plan Llámame, o le llamamos, però a l'autònom poqueta gent li trucarà d'Hisenda, perquè només, com us he dit, tenen dades fiscals. No existeix el borrador de la renta d'un autònom que tingui activitat econòmica.
Aquí hi ha un tema també interessant, i ho sabreu tots dos, perquè com ens ha dit el Venanci com a gestor, doncs treballa moltíssims autònoms també. Tu alhora encara no s'ha obert el període per demanar aquest assessorament que et dona Hisenda de manera gratuïta, no? Això serà a partir del mes de maig, però si ets autònom, això no hi entres, tu.
Clar, és a dir...
és que això...
Correcte, jo com a contribuent, lògicament sí que tenen les meves dades, però si sóc autònom i el que desenvolupo és una activitat econòmica, no tenen aquest tipus de dades de la meva activitat econòmica. Per tant, el meu borrador no existirà. O, en tot cas, no serà correcte. El que tindré són dades fiscals. Per tant, sempre deixem, no, a l'autònom doncs el darrer, no? En aquest cas el compten com a un contribuent perquè sí, que té l'obligatorietat de pagar o de presentar la renta, pagar o potser és de tornar, però sí de presentar-la, tret que, m'imagino que això el Benant, si no recordo, però crec que ho ha dit, totes aquelles persones que tinguin una activitat econòmica, és a dir, que siguin autònoms, però que el seu rendiment no superi en el seu conjunt 1.000 euros en l'any o en l'exercici 2017, són els únics que no tenen l'obligació de presentar renta per l'activitat econòmica. Jo no dic si tenen plans de pensions, si tenen la deducció, no sé, per inversió de vivenda, o d'altres, doncs, com ha explicat ell.
Clar, això, Venanci, com funciona?
Sí, bueno, jo en principi tinc una petita discrepància, no ho ha dit la Sandra. Jo crec que són canàncies patrimonials de 1.000 euros, però quan hi ha una activitat econòmica, jo crec que des del primer euro l'ha de fer, perquè no és una pèrdua patrimonial. Llavors, aquests 1.000 euros es refereixen a això. Però, bueno, tot això són petites incidències. Però el problema que hi ha és que nosaltres, quan fem una renta d'un autònom o d'un professional, que també ho fa com a autònom, també, i per exemple, doncs, els anys passats, hi havia hagut autònoms que han tingut pèrdues. No me les acceptaven. Te deien que un negoci amb pèrdues no podies demanar la devolució i no te la tornaven. Jo he tingut ara un parell de contenciosos a l'econòmic administratiu i després de 4 anys de pleitejar, li han tornat aproximadament uns 10.000 euros. Escolti'm, senyors, sempre hem d'anar pleitejant.
Clar.
Que n'hi ha una norma. Per què una persona no pot tindre pèrdues? I per què no les pot acumular dels altres anys? Doncs és una de les coses que també exigeix aquest any la pàgina web. La pàgina web nova, aquest nou servei, te diu, si no acredites les pèrdues dels exercicis anteriors, no te'ls podràs compensar en futurs.
Ja, però
aquí has d'agafar i quan té un client per nova casa teva li has de preguntar, has tingut pèrdues? Les has demanat? No, doncs mira, doncs ara te farem la renta del 15, te n'haurem de fer la del 16 per acreditar aquestes pèrdues, la del 15, el 14 i tot això. I això, si a la persona no se li explica, doncs pot perdre molts diners.
Clar, és que el que deies, Sandra, perdona, és això, no? Que a la que hi ha un autònom és obligatori que es busqui un assessor, un gestor, perquè si no és complicadíssima tota la burocràcia, no? Més
no,
que...
de complicat d'avui en dia és complicat, sí. I nosaltres tenim un problema. Quan surt una llei, l'interpretem.
Clar.
I després, al cap de 3 anys, te surt una resolució del Tribunal X en la qual diu que ells interpreten i dius, escolti, el que era lògic en un moment,
i
les interpretacions, i sempre anem en mans de sentències i tribunals.
De totes
això
maneres,
porta una inseguretat terrible.
Clar,
totalment. És una inseguretat jurídica terrible, sobretot per l'autònom, perquè, en canvi, Si parlem, com en Venanci comentava, de les pèrdues que pugui tenir qualsevol activitat econòmica, no passa el mateix quan parlem d'una societat mercantil, és a dir, una societat limitada, cooperativa, laboral, qualsevol tipus d'aquestes formes jurídiques. Aquests sí que poden, en aquest cas, imputar pèrdues durant 4 anys. L'autònom, com molt bé diu doncs, el company, necessita acreditar i acreditar i acreditar i pleitejar, no, diguem-ho així, per poder, en aquest cas, fer una compensació que potser la pèrdua no ha vingut derivada per una pèrdua, sinó per una inversió, que no està considerat pèrdua, però és que tot i així ens ho posen tot no en un interrogant. Aleshores, el col·lectiu està desgastat, el col·lectiu està cansat, perquè és veritat que l'administració pública, si volem parlar doncs, de seguretat social o d'hisenda, no, que són les dues principals que afecten en el col·lectiu al que represento, sí que s'estan modernitzant, com ens diuen, sí, bueno, però fins on arriba la modernització, perquè, clar, com veieu, facilitats per al col·lectiu d'autònoms no n'hi ha
no
ni una.
Sandra, em sap molt greu, però hem d'acomiadar, perquè arriben les dues, ens hem quedat sense temps,
no,
però
que és un tema que
tornaràs, t'ho dic ara, tornaràs i en parlarem amb més temps. La Sandra Zapatero, que és directora de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya, mil gràcies.
A vosaltres, bon
dia. Una abraçada.
Sandra, bon dia, encantat.
I amb nosaltres ha estat a Lleida el Venanci Blanc, que és el delegat i president de la delegació a Lleida del Col·legi de Gestors de Catalunya. Venanci.
Quedem pendent, parlem tots dos més estona. Venanci, tu quan la fas, la declaració?
Jo ja la tinc.
Ja la tens?
Ja la tens. Quasi.
El que passa és que me revelo a ingressar-lo, perquè són molts diners.
Moltes gràcies.
Adéu.
Ricard, les dues, notícies. Fins demà.
Són les 2, la 1 en Canàries.
Con Pilar Cisneros i Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Cada vez sabemos más sobre el ya famoso asunto del máster de Cristina Cifuentes. Enseguida vamos con esos detalles, esas novedades. Antes nos vamos a acercar a la Asamblea de Madrid porque allí se ha estrechado aún más el cerco político contra la presidenta regional. Ciudadanos mueve ficha y exige la dimisión de Cifuentes y que el PP presente un candidato alternativo. De lo contrario, los populares se juegan mantener la presidencia de la comunidad. En la Asamblea de Madrid está Ana Palacios. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, pasado el plazo de 48 horas, Ciudadanos pide la dimisión de Cristina Cifuentes. Dice su portavoz, Ignacio Aguado, que debería dimitir hoy mismo, pero le da de plazo hasta finales de este mes. Además, les ha instado a proponer otro candidato.
Bueno, es el PP el que tendrá que valorar hasta qué punto valora conservar el gobierno de la Comunidad de Madrid. Yo creo que ahora mismo ya están todas las posiciones definidas, claras, y es el Partido Popular el que tiene que tomar la decisión de apartar a la señora Cifuentes o no. Eso no nos compete a nosotros, sí que nos compete tomar una decisión que creo que es valiente y creo que es responsable.
El Partido Popular ya ha dicho que Cristina Cifuentes no va a dimitir, es más, ha añadido su portavoz Enrique Osorio que pueden gobernar sin los votos de Ciudadanos, como muchas otras veces ya lo han hecho a lo largo de la legislatura. La pregunta ahora, es qué hará Ciudadanos si Cifuentes no dimite. Finalmente, Aguado evita decir la palabra moción de censura, pero también ha dicho que si el PP no da un paso al frente tendrán que asumir que hay otras opciones ya presentadas por otros grupos.
Pues así está la situación. Estas son las últimas.